finançament.
I arribem així a les 5 i 4 minuts, més notícies a partir de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, El Replà.
Iniciem aquesta segona hora d'emissió esperant que en Joan Carles Palo, ja ho sabeu, és nostre company de fita a fita, és a dir, persona que sap fer aquell tipus d'excursions que tenen qualque cosa més, saps? Que t'expliquen coses, llegendes, curiositats, història. I ha d'arribar i mos ha de parlar d'un lloc de Sineu. Sineu, al centre de sa terra. No de qualsevol cosa, no de Mallorca, no de Balears, sinó de sa terra. Idò. Això mos ha d'explicar en Joan Carles Palos. Per què? Llavors mos en donen més dades. D'això en parlaran després a partir de les 6, ara que parlem de sa terra, gent que se fa sa terra sencera amb una furgoneta. Estan parlant d'Antoni Orrac i família, perquè ja varen conèixer el seu fill la setmana passada i varen veure que són viatgers incansables amb furgoneta, en aquell espai petit, però que te permet veure tantes coses. I continuem amb el manual de com fer-ho sense morir en s'intent, és a dir, viatjar amb furgoneta petita, tota sa família, i que les vacances siguin inoblidables. Ho estem aconseguint a base de que d'ordre, no? Això és important, nines i nins, ordre dins la furgoneta. I d'això en parlarem després. Anirem fins a Valldemossa amb en Joan Ferrés, que és allà per veure com s'està preparant la nit de l'art de la vila de Valldemossa. Com estan les coses? Ell mos ho explicarà. Però abans, mireu, ja són les 5 i 6 de l'hora baixa i busques, i nosaltres en aquesta hora som així de Llépols o de Golafres. El que volem és berenar.
És l'hora de berenar. Ens trobam al Replà.
Sí, i Llépols avui no. Avui li pegarem una coseta salada. Mira, farem una llesca de pa amb tomàtiga i unes olives. Veurem què mos diuen Bruno Sotos. Bruno, hola, Bruno, com estàs? Me sents?
Sí, perfectamente, muy bien. Gracias por invitarme a vuestro programa a merendar con vosotros.
Estan fent aquí, ara deies, el llest que col han de fer. Bé, estan parlant, ja ho sabeu, en cantant, artista, una persona que llavors parlarem de tota la feina que té pendent i sé que ja ha fet, però, Bruno, tu com t'agrada la tomàtica? Fregada, tallada o les dues coses?
Pues les dues coses, la veritat.
Una mica de cada, val.
El recuerdo de que tengo desde niño, la verdad, es cuando salíamos al patio del colegio, aquel bocata de con el tomate cortadito, con la olivita, madre mía, aquello sí. Era alucinante. Sí.
¿Y olives, qualque preferència? ¿Qué posam?
No, me gustan todas, la verdad. Todas, la verdad todas. Que no hay preferencias.
Beníssim. I d'aquí tenim en Bruno Sotos i ja tenim berenar per compartir una estona amb un andritxol. Aquí la seva veu, ha projectat a tot el món. Com és la teva relació amb Andratx, Bruno?
Pues bueno, te puedes imaginar, nací aquí en el pueblo de Andratx, porque mucha gente se piensa que soy del puerto, porque hay, ya sabéis, con las redes sociales a veces sí. Uno sube muchas cosas de mar y tal, pero soy del pueblo y bueno, la relación pues es desde niño, club de fútbol, desde chiquitito, todos los amigos aquí, y bueno, y cuando uno se va, solo piensa en volver, y tengo la suerte de poder dedicarme a un trabajo donde salgo fuera a cantar y me voy a muchos kilómetros de aquí, lo único que está pensando uno es volver y
tornar
a
Andratx, sí. Sí, sí, sí.
Eso es, sí, sí, y sí. Ver la Dragonera, ver el puerto, eso es precioso.
Idò, hem començat a conèixer aquest paisatge emocional, diria, d'en Bruno Sotos, però ara farem una cosa i no t'assustis, Bruno, però he dit això ho hem d'ornamentar una mica a nivell sonor perquè mos ho pugui explicar en calma. Ara posarem una mica de música, ja va explicant per què, va? Música. Aquesta la posarem després. Espera, que te volia comentar una cosa abans, val? Mos hem avançat una mica. T'anem a escoltar això. Això m'han dit, Bruno Sotos, que tu, a Sant Menor d'edat, t'anaves a tocar percussió a discoteques. Això és vera?
Así es, sí, teníamos que... Bueno, la historia es un poquito larga, pero te la voy a intentar resumir.
Sí.
Teníamos en el pueblo, en el puerto de Andrade, había una discoteca, la cual ahora la han cambiado de nombre, pero antiguamente se llamaba Barracuda, y entonces para los más jóvenes nos hacían una gala de tarde.
Sí.
Y bueno, y ahí un señor que tocaba los timbales, ya una persona pues de 40, 50 años, no recuerdo bien. Y entonces, pues, cada vez que iba a acabar, antes de que llegara a las 12 de la noche, lo que hacía ese señor era, a todo el que quería, lo invitaba a subir y a tocar la percusión, los timbales.
Vale, sí.
Y entonces yo, en mi vida, había tenido un instrumento en mis manos ni nada. Y entonces empecé a porrear, no hay mejor dicho que ese, a porrear los timbales y la percusión, y en esas que pasa el dueño de la discoteca, y el hombre le dice... Ya tenemos al percusionista de la gala de tarde.
Ya
no
veis.
No lo podía creer.
sí.
Y siempre está mi andadura en la música. Y claro, tuve que engañar al dueño, porque luego me empezó a dar las noches a mí también, y tuve que engañar, teníamos que engañar al dueño, y diciéndole que tenía 16 años, cuando tenía 14, porque me llegaban ofertas pues de ir a Ibiza, de ir, sí, a Zaragoza. Recuerdo que fui a una discoteca de las más grandes de Europa que se llamaba Oasis, y claro, me tuve que ir con el marido de mi madre porque yo no podía volar solo, pues imagínate.
Carai. ¿Y era música así, djembe y aquest tipus de percusión?
Eso es, o sea, yo lo que llevaba unas pailas,
sí,
dos bongos y un djembe. Y entonces lo que hacían, el DJ me ponía música house,
sí,
y yo encima improvisaba.
Patapam. Això crea un ambientàs, bé, tu ho saps, sí, si ho has fet. Això és brutal, eh? Conta fa moltes coses. Sí, sí.
La verdad que era muy, muy emocionante, la verdad que sí.
Sí, sí. I això de sa menor d'edat, com ho solucionaves?
Pues yo siempre hago la misma broma y digo que desde los 11 años no he crecido más.
Ah, vale.
Era el más alto de clase, que parecía que iba a medir 2 metros,
ja,
y luego me quedé estancado.
Bueno, però a part de ser una estirada aviat, i això te va permetre entrar a les discoteques.
Es.
Sí, sí. Idò, aquí tenim en Bruno, que clar, volíem fer aquesta passadeta per la seva adolescència, veure com estava allà ja tocant els timbals amb molta gràcia, però en un moment donat entren a dins la teva òrbita, a l'hora d'escoltar, un seguit de cantautors, no és vera? Tu qui t'inspira? Qui són els teus referents?
Pues bueno, en la época que me empezaron a buscar los cantautores, más o menos corría el año 92, 93, entonces empezó como la nueva toro, a por ponerle un nombre, llegaron Pedro Guerra,
sí,
Javier Álvarez, Ismael Serrano, Luis Pastor, que ella era un poquito más antiguo, ¿no? Y luego tenía como referente por parte de la familia al maestro Silvio Rodríguez y a Joan Manuel Serrat, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues, ahí empecé a descubrir, escuchándolos narrar y cantar, empecé a descubrir que me gustaría hacer canciones, pero nunca tuve valor hasta que cumplí los 28 años, para que veas.
Sí. ¿Y tú cuánto definirías como artista? ¿Te posarías etiqueta de cantautor? ¿Sería una otra?
Pues es una cosa difícil porque después de todos los años nunca he sabido responder esta pregunta, porque pienso que la música es libre, ¿no? Y todo eso lo sabemos, ¿no? Y en un disco mío puedes encontrar mucha variante. Pero si me tuviera que definir ahí con a pistola y cañón, me pondría cantautor, lógicamente.
Clar. Perquè això és important, eh? Quan parlant d'una persona que se pot definir com a cantautor és perquè precisament fa molta de la música que interpreta, no? És una persona que la crea. En el teu cas, què fas i què no fas de la teva música?
Bueno, humildemente lo hago todo.
Todo.
Yo creo la... Sí, creo la música. Primero, cuando voy a componer, agarro la guitarra,
uh-huh,
hago un dibujo de 4 acordes, por ejemplo, ¿no? Y le busco con la voz una melodía. Cuando tengo la melodía sacada, digamos, tarareada,
sí,
entonces es cuando busco el verso.
Vale, vale. Sí, sí, uh-huh, sí, sí.
Sí, y luego, claro, cuando ya nos encerramos en estudio, ya cada uno pone su granito de arena. Un poco soy el que dirige, digamos, el tiempo, los sonidos que quiero, pero luego cada músico y cada productor pone su magia.
Va, aquí tenim una persona, per tant, que no deixa que la música li facin uns altres, sinó que se la fa ell perquè li surt de dins. I que té referents. Abans ho hem escoltat una micona, però ara ho escoltarem de forma més clara. Una cançó que ell diu que és una cosa així com la millor del món.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo.
¿O dirías que es la mejor canción de esa historia para tú, Bruno?
Para mí sí, creo que lo tiene todo. O sea, lo complicado en la música es hacer algo, sí. A ver si se me entiende, es hacer algo sencillo, ¿no?, y melódico. Y entonces, si nos ponemos a hablar de Serrat, de sencillo no tiene nada, pero esta canción lo explica todo también, que el que ha nacido en el Mediterráneo tiene la suerte de haberlo pisado, lo está narrando todo con una facilidad, ¿no?,
sí.
Impresionante.
Sí, sí, con Belligat, sí, sí, sí.
Eso es. Creo que la mejor canción en el habla España que ha salido. ¿Vale?
Sí, sí. I en Bruno Sotos, que ara m'agradaria que escoltéssim una cançó, en aquest cas és Esteve, i és una cançó que crec que és especial per moltes coses, i és una cançó que, a més, mos obri moltes coses, la teva ànima, el teu cor, però també té molt a veure en com s'obri la teva carrera en un moment donat. És aquesta Hoy Duele.
Tantas cosas que contarte. Hace tanto frío en Andrax. Marzo se presenta en las aceras. Hoy me siento frente al mar. Veo tus señales en la estela. Nunca te podremos alcanzar. Rabia de que corras por mis venas y no poderte abrazar. Aún no he borrado mi sonrisa y no paro de pensar.
Bruno, ¿qué mos diu aquesta cançó de tu a nivell personal? ¿De què parla?
Bueno, estoy contándole a mi padre, fallecido por una enfermedad. Estoy, digamos, sacando afuera la rabia contenida que uno guarda, ¿no? Después, a los 15 días de fallecer mi papá, estaba sentado en la cocina. Tengo la suerte de que tengo delante una imagen preciosa del balcón de casa, que es el castillo de Somar, ¿no? Y estaba ahí sentado y digo, oye, ¿qué le diría ahora a mi padre, ¿no? Y entonces en 15 minutos sale todo este verso. O sea, es como, sí, como decirle, como el desahogo de una persona que acaba de perder a su padre, decirle todo lo que piensa, ¿no?, y lo que lo echa de menos y todo lo que le contaría.
Aquí tenim aquest missatge que surt tant de dins, tant de veres, no?, i és una cançó inclosa en el teu primer disc, Para respirar. Anem a posar això en context. Ara mos has explicat, i gràcies per fer-ho, aquesta referència tan íntima, però com havies aconseguit tu arribar a enregistrar aquell primer disc, quin camí havies fet i què va suposar per la teva trajectòria aquell primer disc, aquest Para respirar?
Sí, bueno, en aquel entonces yo tenía mucho vértigo de cantarle a la gente y sobre todo no pasaba por mi cabeza salir del pueblo de Andrax a cantar a Palma. O sea, eso estaba a una distancia lejísima dentro de mis posibilidades. Yo en aquel momento me dedicaba a la jardinería y entonces lo de cantar era un hobby, ¿no?
Sí.
Y nos encerramos en un estudio casero, por llamarlo de algún modo, porque ahora la gente joven se encierra con un ordenador y saca un sonido increíble, ¿no? Pero en aquel entonces nos pusimos un micro, como estamos hablando ahora tú y yo, y empecé a grabar mi voz y mi guitarra con un amigo, y luego invité a un violinista y a una chelista, y nada, y empezamos a crear y salió este disco. Entonces, cuando lo tuve grabado, quise llegar un poco más allá, y un amigo mío me dijo: oye, mira, si hay alguien en la isla que te pueda ayudar, es Miguel Ángel, ¿no? De Chocorat.
Sí.
Yo, sinceramente, no tenía ni idea de quién era Miguel Ángel. Entonces, pues nada, pues fuimos a verlo, le pedimos un concierto, que los viernes ahí hacen presentaciones. Y nada, bueno, lo engañamos un poco porque ya, como bien te decía antes, no había salido nunca de cantar del pueblo y yeah. Para cantar para 10 personas.
Sí.
Y entonces anuncié a toda mi familia, a todo el grupo de amigos y tal, y nos presentamos allí, pues no sé la gente que metimos, pero se puso aquello a reventar. Y entonces el abuelo, te iba a decir, porque yo digo abuelo cariñosamente, Miguel Ángel, estaba allí, claro, y él... Y él siempre cuenta que a él lo que le gustó fue la actitud encima del escenario, ¿no? Que no le importó que hubiera tanta gente allí viéndome. Entonces, cuando él me vio en directo, me dijo: oye, mira, me interesa lo que haces y no te irías de aquí sin un contrato profesional si no estuviera la música como está ahora mismo, en los tiempos que corren.
Sí.
Y yo tenía en aquel momento a mi mujer a la derecha y a la izquierda, y ya se había quedado la sala vacía, y lo miré fijamente a los ojos y dije: Miguel Ángel, no se preocupe usted, que yo voy a ser su próximo Tomeu Peña. Y entonces hubo ahí un silencio muy grande. Digo: ¿y sabes qué? Que lo voy a retirar. Y entonces allí mi mujer empezó a reír y lo miró y dice: sí, no se preocupe, lo va a retirar. Dice: pero de un infarto. Y nada, lejos de conseguir retirarlo, nos hemos hecho grandísimos amigos, inseparables. Mis hijos le llaman abuelo.
Sí, qué bueno, eso, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, sí. Para mí, sinceramente, es como un hermano. La gente lo confunde como si fuera mi padre, pero es el mejor amigo que puedo tener y ya te digo, es un miembro más de la familia.
Sí.
Los niños le llaman el abuelo.
I aquí tenim coses que tenen a veure amb aquell tema, també inclòs en aquell disc, no? Però és que, a més, tu aquesta cançó, Hoy Duele, la vas interpretar en aquell Got Talent, no? I sí. Va haver-hi una reacció important. Molta gent que llavors te va seguir en els vídeos que se penjaven a YouTube. A partir d'aquí vendrà, a més, una gira per Sud-amèrica. Què va passar després de que sortissis per la tele, Bruno? Com va ser ella?
Bueno, fue un hecatombe, pero a la viceversa. O sea, fue todo perfecto, ¿no? Porque, nada, yo trabajaba, como bien decía, en enero y estaba en pleno agosto a las 6 de la tarde cortando césped
sí.
En un chalet de la Mola. Y un primo mío me llamó y me dijo: oye, mira, van a hacer un programa, se llama Got Talent, y están cogiendo gente por alrededor de España para hacer casting y tal. Y digo: oye, pues vamos a probarlo, por resumírtelo un poco, ¿no? Y nada, pues llegamos a Barcelona y yo iba a cantar una canción del disco que estamos hablando, que es nuestro primer trabajo, que es Para Respirar. Iba a cantar esa canción de Para Respirar, pero cuando me doy cuenta donde me he metido, que yo, para mí, humildemente no tengo voz y tengo mis prejuicios, ¿no? Para mí, por adentro. Y me veo pues allí con una manada de gente pues muy profesional, ¿no? Calentando ya. Voz, calentando dedos, y a mí me miraba así y me decía: oye, tú no calientas. Y digo: no, pues es que yo vengo de la calle, digo, no sé cómo se calienta. Y entonces cuando fui a cantar, la primera prueba que te hacen en casting, que sí. Esto no está grabado por cámara, pues nada, voy a... El que entraba delante mía, para algún oyente que nos esté escuchando, era el señor Cepeda.
Sí,
que
sí,
es un
sí,
chico que sí. Ahora ha hecho, bueno, está en lo más alto, ¿no?
Que ahora puede decir que ha estado a tu lado, ¿eh?
Que ahora puede decir que ha estado a mi lado. Y entonces él entra y le dice: oye, ¿tú qué vas a cantar? Y dice: no, yo voy a cantar 90 segundos de oscuridad de Vanessa Martín. Y digo: ay, qué bonito y tal. Y el tío me empieza a cantar y yo lo escucho así con esa voz tan talentosa, aflamencada, ¿no?
Sí.
Y digo: oye, ¿y de dónde eres tú? Y tal. Y me dice: no, yo soy gallego. Digo: no me digas, sí, soy gallego. Ostras, digo, no lo hubiera dicho nunca. El caso fue que cuando lo escuché cantar me temblaron las piernas y yo dije, mira, yo tengo que salir con todo y cantar la mejor canción que tengo. Sí. O mejor dicho, por corregirme a mí mismo, es la canción que más me conmueve y más me emociona. Y entonces entré dentro de esa sala y me dijeron que tenía un minuto. Y yo miré a la mujer que había allí delante mía con otros dos señores y le dije, discúlpeme, digo, pero si solo tengo un minuto, digo, es que no vas a ver lo que estoy cantando. Y dice, bueno, a ver, cuéntelo. Y le conté la historia, ¿no? Que era una canción que iba sobre el fallecimiento de mi papá, que había perdido en tan solo 4 días. Estábamos celebrando su cumpleaños, para que la gente se haga una idea. Y mi hermano y yo lo alzábamos hacia el aire, cantándole el cumpleaños feliz. Y cuando lo dejamos en el suelo, mi papá me dio un abrazo y me dijo, oye, Bruno, no me volváis a levantar, que tengo un dolor muy grande en la espalda y tal. Y entonces allí se quedó la broma, ¿no? Seguimos con la fiesta.
Sí.
Y a la mañana siguiente, pues, la mamá y la mujer de mi papá me llamó corriendo y me dijo, por favor, tú no tienes que venir a casa a buscar a tu padre, que llevarlo al hospital, que está muy mal. Nada, bajé para abajo y mi padre estaba totalmente amarillo. De un día para otro, no habían pasado ni 24 horas. Y nada, lo llevamos, ingresó, quedó en voz y en cuatro, o sea, fue poco, rapidísimo, pero poco a poco perdió la conciencia, no sabía quién éramos nosotros. Bueno, acabó agonizando, buscando aire y falleció. Y no sabíamos lo que había pasado, ¿no? No sabíamos lo que tenía, resultó que tenía un tumor. Uh-huh. Y entonces la canción narra eso. Hay un momento que dice, hay un faro donde se besan el cielo y el mar. Y es la metáfora que yo saco, eso es cierto. El que sabe y vive la además sabe que mirando hacia el infinito el cielo y el mar se unen, ¿no?
Sí.
Y en algunos sitios hay un faro. Pues nosotros tenemos la suerte que en el puerto tenemos un faro precioso.
Sí, sí.
Y lo que hice fue incinerar a mi padre y llevarlo allí. Que sé que está totalmente prohibido. Me enteré a los años de contar la historia, pero ya que lo había hecho, lo voy a seguir diciendo, ¿no?
Sí.
Y entonces fue una metáfora de aquello que yo quería sacar, porque a los 2 días de fallecer mi papá, mi tío, se quitó la vida, el hermano de mi padre, porque no aguantó la presión de que mi padre hubiera fallecido así tan repentinamente, ¿no? Entonces, pues los incineramos a los dos y los pusimos ahí, ¿no? Ahí el secreto de la canción que nunca conté en televisión, ya para no hacer más herida, porque yo lo que... No quería ir a la televisión a llorar, sino quería ir simplemente a contar mi historia i que la gente me conociera.
Claro, i després, però, d'aquesta cançó que passa per la televisió, que té tota aquesta càrrega personal per tu, per exemple, vendràs a gira per Sud-amèrica.
Sí, hemos recorrido... Bueno, es que el vídeo se hace... Nada más salir el vídeo en televisión se hace viral gracias a un argentino que no lo conozco. Ajá. Porque no tuve la suerte de... Es que todo se disparó muy rápido. Pero un argentino copió el vídeo de Telecinco, lo subió a... Y perdón, por la propaganda, lo subió a Internet,
sí.
y aquello se hizo viral. Y en
va començar a córrer, ¿eh? Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Es. Tuvo en 2 semanas 18 millones, luego 24, y empezó aquello a subir y se hizo viral en Latinoamérica.
Qué bueno.
Entonces, con Miguel Ángel, de la mano de Miguel Ángel y de Blau, pues nos fuimos y hicimos una gira de 8 ciudades en México, de 3 en Argentina y de 1 en Uruguay.
Wow. Sí, 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 sí.
Alucinante. Sí.
Idò, mireu, això va passar en aquell moment, però és que tenim poc temps i més coses a comentar. Hem d'escoltar un tema que és més actual, se diu Perdidos en Formentera. Perdona que la talli, Bruno, però mentre va sonant de fons m'has d'explicar un terme que vol dir sencidico.
Sencidico és el título del nuevo álbum y me encanta
sencidico,
que lo
digas.
Me encanta que lo preguntes. Claro, es una palabra inventada de sencillo y melódico.
Vale.
Porque los amigos que tengo, pues hablo de Javier Álvarez, Pedro Guerra, gente así que me quiere mucho, que eran ídolos, ¿no? Ahora ya se han convertido en amigos. Pues ellos cada vez que me ven cantar lo dicen mucho. Bruno, es que tienes esa sencillez y lo haces todo tan bonito melódicamente, y entonces dicen, sencillo y melódico.
I d'aquí ho tenim. Hem escoltat aquesta pinzellada d'aquest tema que mira cap a Formentera, Perdidos en Formentera. Faré una cosa, posaré també Ego Yo, i així sentirem una miqueta més d'un altre tema, perquè ara haurem de passar altres qüestions, Bruno, però el Manco, la gent ja tindrà una idea, si no ho ha escoltat, de com sona aquest darrer treball.
Gràcies.
Mi avión sin despedirme, no borro sus caritas ni tu abrazo al despegar.
I amb aquest avió que s'ha en l'aire, Bruno, quins projectes tens? En què estàs pensant? Què t'ocupa ara?
Bueno, ahora como siempre estoy trabajando, porque el que dice que las musas vienen solas, creo que no es verdad y no es realidad, y en mi caso por lo menos, ¿no? A veces me da vergüenza decir que trabajo, que estoy trabajando cuando uno está componiendo, cosas así, pero es verdad que al final a lo largo de los días te das cuenta que sí que es un trabajo y que necesita tiempo, ¿no? Pues ahora estoy ensayando mucho porque toco el día 31 de agosto, o sea, el miércoles que viene, toco en el Castillo de Vivet. Y a las 8:30, estáis todos invitados y todos los oyentes. Estamos a punto de llenar, vamos a meter 400 personas seguro, o sea, se va a llenar el castillo, que es una pasada. A falta de 5 días, si no voy mal, 6, perdón, ya están casi toda la butaca llena y es una barbaridad. Eso que dicen que nadie es profeta en su tierra, eso
a tu no, conmigo... no van tú eso, ¿no? Qué bien, no.
Sí, y sí. Luego pues estoy muy emocionado también de contarle a la gente que estamos prenominados a los Latin Grammy, ¿no?
Con
la
que guay.
De Perdidos en Formentera y 16 del 10.
Tío, eso es molta, ¿eh?
Sí, bueno...
Wow. T'imagines que guanyes?
Imagínate.
Que fort, eh? T'imagines, ara?
Ya solo río por verme con Miguel Ángel en Las Vegas.
És que... Això, volem una entrevista des de Las Vegas, si això passa.
Qué bueno. Que sería maravilloso.
I tant.
Y bueno, y luego tengo... Pues hemos cerrado una gira en Latinoamérica de nuevo, porque, bueno, como bien sabéis, todo el mundo hemos pasado dos años una situación muy difícil y complicada, pero... teníamos una gira que la tuvimos que cancelar y ahora volvemos. Nos vamos en noviembre a México. Vamos a hacer Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. ¿Qué más? Pachuca,
sí.
Y León.
Sí, caray.
Y bueno, son 7 ciudades espectaculares y nada, trabajando. La verdad que trabajando y muy feliz.
Sí.
Intentando como cada día de cuando uno se levanta de la cama de ser mejor persona, de ser buen padre, buen marido y nada, ayudar todo lo que puede.
Molt bé. Idò, Bruno, ho deixarem aquí, però no puc deixar de fer-te la pregunta final d'aquesta entrevista d'esberenar. Si haguessis de compartir un berenar, en qui t'agradaria fer-ho, Anna?
Pues m'agradaria molt en Joan Miquel Oliver.
En Joan Miquel Oliver, val.
Sí, és una persona a la que admiro mucho.
Sí, jo crec que aquesta llesca de pa amb tomàtic i olives li aniria bé. Mira què t'he dit. Bruno Sotos, moltes gràcies per aquesta estona. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Salut.
Fins aviat.
Juzgo cada acción pensando en volver, frenar el dolor, volviendo a beber, sintiéndome más solo. Todo me da vuelta.
escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Genética reproductiva, apoyo psicológico, endometriosis, cirugía. En un tratamiento de reproducción asistida influyen muchos factores. Por eso en IBI disponemos de unidades especializadas que complementan tu cuidado y nuestro éxito. Pide tu cita en el 900-847-300 o en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
El dia estem sempre pendents del que està passant.
És el model econòmic basat en la construcció i el turisme.
Som al carrer, al lloc on passen les notícies.
Entenem que en aquests moments encara és més necessari que mai aquest personal, com a mínim a l'atenció primària.
En aquesta comunitat sempre ha hagut màquina d'infermeres.
Som una benzinera de Palma i he de dir que és amb nosaltres el gerent de la Federació Balear de Transports.
Ens agrada estar a prop de la gent. Els matins ens donen per molt. Aprenem, escoltem música, llegim, ens relaxam i
tu, tenim la FBI a Palma.
I la DEA.
No, i la DEA no és cada dia?
No.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Maria Ferrer. A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
A IB3 Ràdio... El replà.
Idò, farem una cosa. En Joan Carles Palos és aquí. Joan Carles, com estàs?
Bones tardes, encantat de ser aquí.
Venim a parlar d'una qüestió, però en Joan Carles també ens ha proposat una banda sonora per aquest tema, així que si vols la posarem
sí.
I li donem una ambientació ja. Especial en el tema. Anem-hi.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio.
Ai, gira il mondo, gira.
Che un fa de bon.
Que bo. I tot això per anar a Cineu, eh? Però anàvem amb Italià avui a Cineu.
Sí.
M'encanta.
Sí, sí. Perquè... quan jo era baix estava davant l'ordinador que diguem, tancava un poc el guionet de la secció, pensava, quina música li posarien això?
Sí.
I clar, dius, de lo que hem de parlar, de què parlarem, clar, lo que te fa pensar és en les voltes que fa el món.
Sí, sí. I de tota manera m'has de permetre una cosa, gira el món. Però té un centre. Sí. I tu vens a parlar del centre del món.
Sí, senyor.
Estic com un tant impressionat.
Escolta, hi ha molta de gent que viu tranquil·la i no ho sap. I nosaltres venim a sacsejar consciències d'oients que, asseguts ara mateix a casa seva, la fresca, en el ventilador, l'aire condicionat, o fins i tot a la portassa, observant el carrer i la vida que passa,
sí.
I rebent aquella fresca, pensen que bé que estic, sí, estàs molt bé, però pensa que hi ha un punt en aquesta terra, allà on tot dona voltes.
Sí.
I si qualque dia s'aturar de fer voltes, mon aniríem a fer punyetes.
I això ho tenim a prop?
Això ho tenim a Cineu.
A Cineu?
A Cineu! Sí, senyor!
A Cineu!
A Cineu!
A veure...
Cineu!
Això és el veritable eix...
Exactament. És que no són conscients de la importància de Mallorca. Quan deien que el món se divideix entre Mallorca i fora Mallorca, i quan guaitam a la mà el que veiem a davant és, diguem, el món...
Sí, és una altra cosa.
És el món, sí. Mallorca i el món. Mallorca i el món. És perquè...
No mos mirant seguixen.
No,
és una realitat.
No, és una realitat constatable. Sí. I, clar, te'n vas a Cineu...
Ara és de Menorca i Eivissa pensant... No? Mira els...
Cineu, Vila Primera, té la prima per bandera. Sí. Resulta que allà cada any se produeix un fet excepcional que ningú s'entén i que, gràcies a aquest fet, podem estar aquí conversant tu i jo i els nostres agents escoltant, no?
És a dir, què dius, ara?
El replà existeix perquè a Sineu hi ha un pern!
Un pern!
Que fa voltes! Un pern!
Aquesta hora baixa, però jo crec que hi haurà un abans i un després.
Clar, que hi ha un abans i un després. O sigui, i on és aquest pern?
On és?
Bona pregunta. M'agrada que me facin aquesta pregunta. M'agrada, perquè tinc la resposta.
Vinga.
Aquest pern...
Jo ara podré anar i veure's pern a partir d'avui.
...està a baix del campanar de l'iglesi de Sineu.
Què dius, eh?
Un campanar que, a més, té una cosa especial, que ja la contarem, i és que està decantat respecte a l'iglesi. Sí, això és una altra història. Això és una altra història. Però és que el campanar el varen fer bé, el que passa és que algú el va decantar. Però, a davall d'aquell campanar, probablement si mos hi acostam i posam sora a la paret, sentirem...
Ah, sí?
D'aquell pern que fa voltes. I és el que fa voltar el món.
Val.
Però dius, ara en Palos flipa. En Palos s'ha begut...
No, és que flipa són jo.
Abans d'entrar aquí, s'ha begut una botella d'herbes mesclades, meravelloses, com unes que m'ha regalat una amiga meva, que les fa de meravella.
Sí.
I una copa...
L'has de fer venir, eh?
Sí. L'han de fer venir aquí, en Antònia, l'han de fer venir perquè mos expliqui com fa ses herbes. No, però no m'he pres res. És que això és una realitat, i, a més, mos ho conta mos Sant Antoni Maria Alcover.
Val.
O sigui...
Una eminència.
Una eminència.
Sí.
I si ho conté, ha de ser cert. I si està recollit en el corpus de ses rondalles mallorquines, evidentment, a Sineu hi ha un campanar decantat de l'iglesi i a davall d'aquest campanar hi ha un pern.
Un pern.
Eh?
Oh. Què? I ara com te quedes? Val, aquí tenim aquest
perquè
pern.
Ara ja tenim els sinovers en pèl de guerra.
Clar.
No mos toquin el pern.
Clar, i
no li toquis el pern un sinové, perquè pots acabar vestu sabrebon.
I sa terra... Bueno. Els sinovers això ho saben, eh?
Sí. Això és un secret que guarden gelosament i el que passa que ho sabem. I aquí venim a presentar una exclusiva. Sineu té sota el seu campanar espern del món.
Molt bé.
I com funciona això? Sí. Bueno, ja sabem que aquest pern és el que travessa la terra.
Val.
I la terra volta perquè els sinavers se preocupen que aquest pern no deixi de fer voltes.
Hi ha gent que se n'ocupa.
Se n'ocupa. Qui se n'ocupa? Les brigades municipals? No. Error. Per què? Perquè així no acabaríem mai.
Clar.
Qui se n'ocupa? Qui se pot ocupar de les coses realment importants d'un poble? David, resposta.
El capellà.
El rector.
Clar.
El rector.
Clar.
I qui l'ajuda, el rector?
S'escola anat.
I qui va darrere per certificar que tot allò funciona?
Aquí.
El balda.
El balda.
Rector, escola anat i balda, un pic en sany, obrin la porta del campanar, baixen les escales fins en el centre del món i baixen, però no baixen així...
De qualsevol manera.
Baixen preparats, equipats,
sí,
i amb un polet i amb un pinzell per untar d'oli...
Perquè allò giri lubricat.
Exactament. Per donar-li oli a la corriola.
Lògic.
I, això ho fan... Quan ho fan? Quan?
Cap d'any.
Mira. Quan tu i jo
no estem
prenent terrenys, celebrant, brindant... Feliç any nou, que farem enguany, aprimar-mos, que farem enguany, fer feina, que farem enguany...
Engreixar-mos.
Menjar com a trutges... Allà hi ha a Sineu, o sigui, quan tot això passa, quan tota Mallorca està aturada al voltant de ses taules o de rellotges, com en Figuera aquí a Palma, celebrant l'arribada del nou any, acomiadant l'any que se'n va, abraçant-se, donant-se besades en els millors desitjos, a Sineu hi ha tres persones que ho deixen tot per baixar baix del campanar i... fer que el món continuï fent voltes.
Sí.
Untar espern de Sineu.
Ara avançarem amb aquesta història, però dir-vos, estimats homes i dones de ciència, que
Vos hauríeu d'informar una miqueta més.
Sí.
Sobretot la gent que estudia geologia.
Aficionats.
Els hi falten quatre
dades. Que no han llegit les rondalles.
S'han d'informar una miqueta.
Clar. I després, clar, tenim això, que tu vas a Sineu...
Sí.
I puges per les escales, que te trobes el lleó de Sant Marc,
sí,
eh?
Sí.
I a la dreta, a l'esquerra, millor dit, perdona, és campanar. A la dreta hi ha la rectoria, enfront l'iglesi, i a l'esquerra és campanar. Observam que entre el campanar i l'iglesi fa un carreró estret que surt, sí, a la placeta, de dalt, sí, del poble. I dius, un campanar decantat de l'iglesi?
Clar, això per què?
Ha! Ai, tu te pensaves sobretot, sí, i que ara te falta molt, s'ha que t'has d'aixecar de pres per guanyar-me. No, és molt divertit. A Sant Joanès,
sí,
feien l'iglesi, val? Mm. I quan la varen tenir feta, se'n varen adonar que li faltava alguna cosa.
Sí.
I tot mirant, i que mor falta, i que no mor falta, i que hi ha, que no hi ha. I el més espavilat del poble... Mira i diu, ja ho sé, el lots. El que li falta en aquesta iglesi. Diu, no han fet campanar.
Carai, això és una, és un error...
Un error greu. On poran les campanes? Clar. Que poran les col·lonetes aguantant la campana a dalt de la teulada de l'iglesi, no? I llavors vam pensar, i mira, els cinevers tenen fama de ser molt bons picapedrers.
Sí.
Idò, i van comentar-me, per què Sineu estan fent l'iglesi i ja tenen el campanar. Diu, i per què no hi anem i el món no duim?
Ai.
Aviat varen tenir armada una colla, cordes, corretges... I dic, ai, quin dia hi anem? Quin dia fan mercat a Sineu? El dimecres, no?
El dimecres.
El dimecres. I de... varen dir, bueno, doncs anirem el dimecres, que és el dia que tothom està entretingut, que tothom a la plaça, mercadejant...
Millor dia, perquè fa el campanar.
Podins a celler, fent un tassonot de vi amb un plat de frit, sí, o el que sigui, tal. Va, aquestes coses que fan tan bones a Sineu. El menjar, moltes altres coses. Sineu és un gran poble. Bueno, va ser Vila Real, és a dir, va ser la segona capital de Mallorca, i seu del veguer de fora, que era com una figura jurídica molt important en temps d'en Jaume II i també d'en Sants I de Mallorca. No? Bé, això ja ho comentarem més tard. Ara, el tema que ens preocupa realment important és perquè el campanar de Sineu està decantat.
Per què està decantat, clar?
Perquè els Sant Joaners, envejosos, se'n van anar a Sineu el dia del mercat.
Sí.
I fort i no em moguis, se'n volien dur el campanar a casa seva.
I el varen moure.
I, bueno, varen començar a posar cordes, ja. i cordes, i amb això que, quan varen estar a punt, tot...
Sí.
I estirar...
I pam.
Quan ja em tenien de cantar,
un metro i mig, dos,
se rompen les cordes, pam! Bota-pum, bata-pam, quincum.
N'hi ha per tot de Sant Joaner.
Sant Joaners fins a Falanitx. No, fins a Falanitx, fins a Andratx, hi va haver Sineves. Sant Joaner, sí, vull dir. Bueno, hi ha un lloc que li diuen els Cocons, que és allà on varen pegar la culada. Sant Joaner. Sí, perquè la culada va ser impressionant. Mira, tu, el grup aquest d'homos...
I estira un campanar.
Estira un campanar.
Sí.
I clar, se n'anaren... perquè tot dona que van sentir renou, els senyalers s'alarmaren, van haver de partir, i però deixaren el campanari decantat.
Ja.
I qui el torna a col·locar? A Sant Joanès?
No ja, tornarà.
Sant Joanès estava en el cul clavat en terra a 2 quilòmetres del poble, i els senyalers van dir, deixarem així i el manco passarà a l'oratge.
Que passi una mica.
Que corri l'aire.
Joan Carles, dubte que tinc. Es perd el món?
Sí.
Diguem que li van posar el campanar damunt, se va moure amb el campanar... Hi ha un tema, aquí.
Hi ha un tema,
Perquè, clar,
hi ha un tema.
Si ara està davall el campanar, sí, abans hi era davall el campanar...
Sempre ha estat davall el campanar.
I se va moure amb el campanar. Va canviar l'eix del món...
No!
Perquè els hi varen moure el campanar...
No, però eren... Els cinevers eren prou intel·ligents com perquè encara que els hi moguessin el campanar a metro i mig, dos metros...
L'espern era allà mateix.
L'espern és allà. L'espern no se va moure. I, de fet, no se va notar cap moviment sísmic en tot Mallorca a causa d'això. Sí, se nota la culada de Sant Joanès.
Val.
Que ja t'he dit que els cocons que són fruit d'aquesta culada. Ja en deixaren ses anques senyades en terra.
T'imagines?
Jo crec que n'hi ha més d'un. Jo crec que hi ha més d'un Sant Joaner que camina coix, per mort, sí, per mort d'això. Però no ho diguis a Sant Joan,
no,
no ho diguis. Perquè està molt empagueït d'aquest fet. Per això, sí, quan poden, se'n van a Can Tronc a menjar porcella, per intentar oblidar-ho. Però...
Escolta, i és vera que... Què passa amb un pa per Sineu? Que tenen un pa que...
Ah! Sineu, Vila Primera.
Sí,
ah,
sí,
té la prima de... per bandera. Això, sí, és una, això és una frase que figura... hi ha una pedra a dins la rectoria que té l'escut de Sineu. L'escut de Sineu té, crec que són les quatre barres, i de vora hi ha com un rollo, com un sol, que és un pa, no? Bueno, tot l'orredor, evidentment, té una... diguem-ne, és tradicionari, té aquesta visió de sol, de figura lluminosa. En aquest cas, és aquesta prima, que sembla ser que és una casta de pa exclusiva de Sineu, i que jo no sé si encara ara la fabriquen, però ha quedat allà, aquesta deixona de... Sineu, Vila Primera, té la prima per bandera, que és aquest lema que figura sota l'escut de Sineu, i des qual, evidentment, els sinevers embravetgen per què? Perquè són els únics que tenen el seu campanari de cantar respecte a l'Iglesi, perquè tenen el seix del món allà, però no tenen el centre de Mallorca. No. Tot i que Costitx, Sineu... Sant Joan, Lloret...
I on és?
Sencelles se disputen la centralitat geogràfica.
Sí.
El centre de Mallorca és a...
Ai.
A Lloret.
A Lloret.
A Lloret, de Vistalegre.
Val. Espern, és a Sineu, el centre de Mallorca.
Sí. Tot i que, científicament, no s'arriben a parlar d'acord. Així com és Espern, segur... Cert i segur.
Sí, això ho sabem cert.
A Sineu, això ha comprovat. La universitat va fixar el centre de Mallorca a Costitx, la part de migjorn. I l'Institut Geogràfic Nacional, Ministeri de Foment, va dir que no, que era a la comuna de Lloret, on hi ha molt a prop de la cova d'en Denís, que és una cova d'enterrament prehistòriques, molt a prop de la cova hi ha la fita, que anys posteriors, el 2005, el Ministeri de Foment va dir que el centre de Mallorca era, centre geogràfic de Mallorca era a Lloret, i 8 anys més tard, 8 o 9 anys més tard, l'Ajuntament hi va col·locar una fita, no?
Ja. Els de Costitx deuen dir que sabran aquest de Madrid. Perquè això...
Però clar, tio, els de Sant Joan tenen el Pou de Solander, de Sencelles el Pou de Judí, a Sineu, Espern del Món, i a Lloret hi ha el Pou de Llorac, hi ha la cova d'en Denís, hi ha un parell de llocs que podrien ser fins i tot el punt que mos situen al centre de Mallorca.
Interessantíssim, això.
Però,
molt de centre.
Això és un simvivir, quan diuen en Papa. Això és un simvivir.
És un simvivir. Una cosa, Joan Carles, que un altre dia, si vols, ja trascarem,
Sí.
Però... T'he entès, i potser té a veure amb això de que Sineu fos la segona capital de Silla,
sí,
i que allà hi hagués gent que demandava, per exemple, menjua. T'he entès que a Sineu hi ha una peixateria que és de les més antigues documentades.
Pot ser.
Curiosament, moltes mig de Silla.
Moltes mig de Silla.
Però devia arribar...
A veure, Sineu té Palau Real. Sineu té... Es posseix la... la Gavella, no. No sortia el nom. Des recipient aquest de...
La Barcella.
Que és una... Era un estrip de mesura, de gra, d'àrids, i que era molt usat. Perquè eren sa cortera, sa cortera era sa unitat principal, que eren 70 litres, sa barcella, m'apareix que són 11 litres, i després sa almut.
Val.
Que sa almut era litre i pic, no?
Sí.
Però eren mesures per estris, per mesurar els àrids.
Sí.
Tu compraves, jo què sé, 4 almuts...
Sí.
Si volies una barcella, tal. I, bueno, i allò, per tu una humor, per mi sa Barcella, ja que s'ha rondat, no me'n record sa dita, però, bueno, està per aquí. Sineu que té, va, s'asseu. I després sa peculiaritat. Sineu és l'únic poble de Mallorca que té una carretera que el connecta amb sa capital sense passar per dincan poble.
Ah.
Era un privilegi per sa Vila Real.
Carai, carai, Sineu, quantes coses amb aquest pern, eh?
Sí, sí.
I això d'espern, el que deia, a veure, persones que estudieu aquestes coses, per
sí,
favor.
Però l'important és espern. Això no, no ho oblidis, perquè si no, el mundo no gira.
No gira, no
fa
no
voltes
gira.
I mos acabarem tots sembrats.
Sí, jo des d'aquí demano, per favor, en el rector Escolanet i Balac, cada cap d'any, per favor.
Per favor, que no se n'oblidin d'anar un tà d'oli espern.
Imagina't que ara això s'atura
perquè...
de cop.
Sí.
Joan Carles, moltes gràcies. Informació de servei, eh?
Escolta, jo estic... sé cert que avui li ha salvat sa vida a mitja Mallorca.
Segur, i és humanitat. I de pausa i quatre notes de propostes per anar una mica d'aquesta vida de música i coses que passa fora de casa vostra.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hi ha un esport que es practica a l'aire lliure i sense contacte. És saludable i divertit.
Ha arribat el moment de que descobreixis el golf.
Apunta't ja als cursos subvencionats de la Federació Balear de Golf per a totes les edats.
Visita el web fbgolf.com o telefona al 971-722-753 i inscriu-te.
Golf. Si el proves, et quedes.
A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de sa gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té ses eines o no té ses vies i ser conscient de ses coses que se fan aquí a casa nostra.
Ses persones són, si no s'han donat el calí.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, el replà.
Abans del butlletí, encara quatre pinzellades de coses que podeu fer. Agenda cultural amb Antoni Farau.
Pues mira, avui porto un concert al Mallorca Live Festival. Un concert de l'Eiva, aquesta cançó que estem escoltant ara mateix, que és La Llamada. Avui a les 10 tindrà lloc el concert de l'exintegrant del grup de Pereza, no mos heu d'oblidar, i que té una sòlida carrera en solitari. Les entrades estan esgotades i només queden les generals, a un preu de 46-20 euros. És a dir, alertau perquè potser ja no n'hi ha. Aquesta cançó la va fer en Leiva precisament per la pel·lícula La Llamada dels cineastes Javier Ambrosi i Javier Calvo, que són per ella. Així que, si voleu, l'escoltam un poc més.
Con estar por encima de todo, por debajo de tu falda. Con la noche llena de luz y tu voz pausada. Y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada.
Exacte, La Llamada. Si no l'heu vist, aquesta pel·lícula val la pena. Musical, comèdia, una meravella. En Leiva, en el concert d'avui vespre, mos donà les cançons del nou disc, Cuando te muerdes el labio, on ha escrit cançons per a 14 artistes hispano-llatines, com Natalia Lafourcade, Ximena Sariña o Ona Zahara. Ara mateix escoltarem la cançó Histéricos, amb Ximena Sariña.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía
no hi vas a aguantar.
Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras cuando estábamos a punto de avanzar. Me moría de ganas de clavarte un cuchillo y abrazar.
I bé, espero que la disfruteu. No bona nou, que tornem. Tindrem més contingut i també anirem amb en Joan Ferrés, que mos contarà algo molt interessant que passa a Valldemossa. Ja veureu.
Lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina cuando había ilusión de realidad. Me arañabas la cara, empapadas en vino. Yo sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti.